The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Targeta de memòria.
Benvinguts, benvingudes i benvingudes al programa número 2 de Targeta de Memòria. Soc Gerai Toledano, un senyor que fins fa poc es volia piratejar l'Unreal Engine perquè no sabia que era gratuït.
I jo sóc en Mateu Camps, un senyor que escriu els guions del programa en franges de 35 minuts, que és el temps que triga el Rodalies de Passeig de Gràcia a Cardedeu. Ara mateix estic escrivint el guió i la propera parada és Granollers Centre. Jo el que us volia explicar és que vull que fem una reflexió tots junts, i és que aquesta setmana el que hem fet a casa és pintar el menjador. Una activitat on la que normalment s'aprofita per fer neteja, i és que la meva mare ha dit: el moble de la tele està brut, hi ha masses trastos. No sé si a casa vostra també ho feu, això normalment, el de netejar. Però bueno, el que fem és... teníem, per exemple, una Xbox 360, també teníem una Wii, teníem la televisió, ja sabeu tots què és una televisió, i també teníem una minicadena. Endevineu què s'ha quedat i què ha marxat. Doncs efectivament, la minicadena segueix al seu lloc i la televisió també. Però és que tenim dues consoles. Tenim la Wii, que era de la meva germana, bueno, se la va demanar, li van portar un bon dia de Nadal, i tenim una Xbox 360. Aquesta Xbox 360 s'ha acabat convertint en un reproductor de DVDs. Bàsicament perquè la frase de ma mare va ser... O sigui, jo vaig preguntar pel grup de família: voleu que guardi la Wii? Perquè ja no la fèiem servir. I la meva mare va dir: no sé quina de les dues, però no em guardis la que serveix per posar DVDs. I jo, perfecte. La Wii, no sé per què no li van donar la funcionalitat de reproduir DVDs, amb l'útil que hagués sigut.
Podríem dir que la Wii ara mateix està una mica morta, remorta?
És que, a més, és una consola que va molt bé, segueix anant molt bé perquè jugui la iaia, jugui la nena de 5 anys. És una consola, segueix sent superfamiliar i segueix estant en moltes cases.
L'únic problema és que, òbviament, ja no treuen jocs de la Wii.
Ja no hi ha jocs de la Wii, però tots els que hi ha... no sé, jo sempre que hem fet un dinar o alguna cosa a casa d'algú, sempre hem acabat traient la Wii i jugant al... com es diu? Al bowling, aquell joc amb el burro de saltar...
Wii Sports.
El Wii Sports, tots aquests. I ens ho hem passat superbé. El problema és aquest. A casa, a més, només teníem un mando. L'única que jugava era la meva germana, tenia el seu Animal Crossing i d'aquí no passàvem. Bueno, i el Mario, quin era? Mario World? No sé quin Mario era. Bueno, en fi, doncs no sé, Gerai, explica'ns de què parlarem avui.
Avui parlem d'una aventura gràfica que és tota una novel·la negra, Grim Fandango, un joc que venia en 4 CDs i on tots els personatges fumen, però clar, com ja estan morts, doncs això de fumar mata no els afecta gaire.
Targeta de memòria.
I anem amb la primera notícia, i és que l'estudi madrileny Crema Games ha llançat a l'inici d'any el joc Temtem, en Early Access per 30 euros a Steam.
L'origen d'aquest joc, doncs, va ser un Kickstarter, cosa que trobo genial, un Kickstarter que va arribar als 500.000 euros. I ara, per ara, és el joc amb més recaudació de la història en un crowdfunding. Que després parlarem del cas de Double Fine, precisament, per part de Grim Fandango, que veureu també una història interessant relacionada amb crowdfunding. El joc, com dèiem, doncs és un MMORPG influenciat molt en Pokémon, l'univers de Pokémon, el Dragon Quest, Yo-Kai Watch i Digimon, una mica de Digimon, vull dir, al final és un món on hi ha bitxos per capturar i col·leccionar i vendre pocions i anar agafant elements, anar pujant de nivell, en fi, una mecànica que ja coneixem però que els de Crema Games han fet la seva versió, no? Clar, el que fa és li dona molta sociabilitat, és un món obert, una illa on la gent es troba allà i en fi, és una experiència social molt xula. Al final és un rol multijugador on ens moguem per l'arxipèlago aèreo, on, com hem dit, doncs hi havia 6 illes, 160 criatures pel moment, imaginem que això s'ampliarà, i hi ha unes 80 línies evolutives. Serà un joc que, evidentment, doncs serà obligatori que està connectat a internet, però tot i així tu podràs jugar pel teu compte, tens el teu món, tens els teus bitxos, i si vols jugar contra màquines, doncs és decisió teva. Què ha passat? Doncs que en les primeres 24 hores ja hi havia 30.000 jugadors registrats i que havien pagat per jugar. El problema és que els servidors van col·lapsar de seguida. Què passa amb aquesta gent? Doncs que són molt macos i interactuen molt amb el seu públic a través de Twitter i tota l'estona estan donant alertes del seu estat, dels servidors. Hi ha molt bona comunicació i això s'ha d'agrair molt. Però també hi ha hagut una polèmica, Gerai.
Sí, i és que no sé si us heu enterat per Twitter, sobretot, hi ha hagut una polèmica perquè a l'hora d'elegir un personatge, crear el teu perfil, pots elegir quin pronom vols que se't parli, ell, ella o they, them. Això ha sigut rebut com moltes crítiques. Molta gent deia que era algo innecessari, que no calia, altra gent ho ha criticat de forma positiva dient que ja era hora, que és superben integrat, però clar, aquí és el punt de qui té raó, qui no té raó.
Realment és una molèstia tenir això en el joc.
Clar, en quin moment dius ah, no, és que no m'agrada que posi Daydream. Bueno,
pues no ho tris.
Per aquesta regla de 3 també és innecessari que hi hagi el pronom ell o ella, no? El que volem dir és que tot el que serveixi perquè la gent pugui sentir-se més integrada, pugui sentir-se identificada millor i pugui representar-se millor amb el seu gènere o amb la seva forma de vida, aquí ho apoyem i ho recolzem.
I tant. I tot el que sigui normalitzar-ho, doncs, palante con ello. El joc, que ara mateix té unes 5.000 crítiques a Steam, doncs, són bastant positives. De moment, Crema Games anuncia que el joc estarà llest definitivament el 2021 i el podrem jugar tant en Xbox One, en PlayStation 4 i, probablement, també en Nintendo Switch. I comentem també els resultats de l'enquesta que es fa cada any de la Games Developers Conference 2020.
El certamen anual de San Francisco, que es celebra entre el 16 i el 20 de març, ja ha publicat els resultats de les seves enquestes habituals, respostes per més de 4.000 desenvolupadors del sector de videojocs. La pregunta era senzilla: per quina plataforma estàs interessat en desenvolupar en el futur? I les respostes, pel que ens diuen, és un 50% PC i un 50% consoles. Força igualat, però, clar, hem de tenir en compte que consoles es subdivideixen en diferents categories. El 38% dels encastats que han respost consoles volen desenvolupar per PlayStation 5, PlayStation 5. Com ho hauríem de dir, això?
No ho sé, encara.
Encara no ho sabem. El 37% volen desenvolupar per Nintendo Switch i el 27% per la futura plataforma de Microsoft. Veiem que està força igualat, però quasi tots es decanten més per PC. Jo he de dir que jo sóc molt fan de jugar els jocs a PC. Ho trobo molt més còmode. No he de comprar-me la consola.
Però la tindràs.
La tindré el què?
La consola, perquè hauràs de jugar al Kingdom Hearts 3.
Ja, cosa que em dóna molta ràbia. Jo estic esperant a veure si el Kingdom Hearts 3 la treuen almenys per la Switch, ja que la tinc, perquè no em compraré la PlayStation 4 només per jugar al Kingdom Hearts, la veritat.
Ja, i ara mateix no hi ha cap joc que també que et cridi l'atenció.
I més quan el PC, perdoneu que us digui, i donareu molt de hate a la gent fan de consoles, però tira força millor els gràfics i normalment té més potència.
Bueno, però jo jugo a l'ordinador moltes vegades amb mando.
Sí, no.
És clar.
Però què vull dir? No, però em refereixo gràficament, potència de processador, totes aquestes coses, si tens un ordinador bo,
Clar, sí, gràficament, sí. Sí, sí, bueno, però hi ha un intercanvi de o que funcioni o que tiri fluidesa i que pugui jugar còmodament.
Bueno,
en fi. Parlem ara, va. Electronic Arts confirma un nou Sims amb opció multijugador. A tot això hem de dir que els Sims ja fa 20 anys. Ja fa 20 anys que van sortir i que estan entre nosaltres. Encara no tenim dates per aquest joc, però bé, segur que serà un replantejament del que un dia va ser el Sims Online, que va durar del 2002 al 2008. Clar, del 2002 al 2008, ara internet, com el coneixem, ha canviat molt. La manera que s'interactua i es comparteixen les coses dins les xarxes socials són molt diferents. I imaginem que aquí és on es volen agafar per fer un nou Sims multijugador. De què parla Andrew Wilson, que és el CEO d'Electronic Arts? Doncs diu que vol crear com una espècie de competició no esportiva, sinó que més aviat vol fer una competició de a veure fins on arriba la imaginació de la gent i de veure on és capaç d'arribar i de crear dins la comunitat i dins d'aquest univers dels Sims.
Això s'haurà de veure, perquè ara molts desenvolupadors volen treure com la versió online dels seus jocs, però s'haurà de veure si funciona, si no funciona, perquè els Sims... la gent, sobretot, el que està aficionada és a matar els Sims. Tots hem matat els Sims.
I a fer que copulin.
I a fer que copulin, també. Que tots hem dit què passarà sota les sàbares. Però bueno, això ho deixarem per a un altre programa.
Targeta de memòria.
Perdone la espera, señor Flores. Estoy listo para llevarle ahora.
¿Llevarme? ¿Llevarme a dónde?
Ahora. No hay que ponerse nervioso.
¿Nervioso? No, es solo que tu aspecto es un poco intimidatorio.
¿Intimidar? ¿Yo? Pero si soy su amigo. Me llamo Manny Calavera. Soy su agente de viajes.
No necesito un agente de viajes. Quiero ir a casa.
No puedes ir a casa, Celso. Estás muerto. Pero no estás solo. Aquí todos están tan muertos como tú. Por eso la llamamos la Tierra de los Muertos. ¿Estás listo para tu gran viaje?
I no sé si ho heu endevinat, bueno, ja ho hem dit abans, però anem a parlar de Grim Fandango. Aquesta és com el monòleg, la conversa que hi ha al principi del joc i que ja ens dona força pistes sobre com serà. Però bueno, primer, unes dades sobre Grim Fandango. Es va estrenar el 1998 per originàriament per PC, per la companyia LucasArts. LucasArts Entertainment, conegut com Lucasfilms Games, va ser una empresa desenvolupadora de videojocs al 1982, estadounidenca i fundada per George Lucas. Us sona bastant George Lucas, no?
Una mica.
Us sona una mica? George Lucas, director de cine, creador de La Guerra de les Galàxies al 1977, potser? Lord George Lucas, director d'Indiana Jones al 1981?
També et dic que segurament aquest senyor ja en tenia més de cine que de videojocs, perquè jo... crec, em dóna la sensació que ho tenia allà, tenia la divisió de videojocs, però com qui tenia una sucursal de muebles. Vull dir que ho tenia. S'estava fent allò, s'estaven fent els jocs, però ell jo crec que estava una mica desentès del tema.
Potser va voler muntar el carro dels videojocs, que començaven a estar de moda i va veure una oportunitat, un nínxol de mercat, però, clar, ja s'ha dedicat molt temps i no és el mateix un videojoc que una pel·lícula. Tot i que aquest videojoc, ja ho parlarem, però és molt similar a una pel·lícula. Va ser fundada per LucasArts va ser fundada per la productora Lucasfilms, com deies tu, Mateu, a voler diversificar-se i tot això. És coneguda també per altres jocs com Monkey Island, un dels jocs més coneguts, i va ser una empresa pionera d'aventures gràfiques. Ara mateix és com referent, tot qui vol fer aventures gràfiques pensa en Grim Fandango, pensa en Monkey Island. Posteriorment, LucasArts i Lucasfilms va ser adquirida per Disney el 2012. Després, en quant a plataformes, com hem dit, primer va sortir per Windows el 1998, però força més tard, el 2015, no fa tant, fa 5 anys, Double Fine Production va adquirir els drets de Grim Fandango i va llançar una remasterització completa del joc, millorant el disseny gràfic dels personatges, els controls i moltes altres coses. A part de treure per PlayStation 4, PlayStation Vita, per Mac, per Linux, per Android, per iOS i el 2018 treure-ho per Nintendo Switch.
Opinió, després ho comentaré més extensament. És un remaster, però no és un remaster. Segueix.
És un remaster, però no és un remaster. Després, èxit en xifres. Hem de dir que al començament, quan va sortir el videojoc, no va ser gaire popular, no va ser un èxit de ventes brutal, la veritat, però va ser molt ben considerada per la crítica, en especial per la seva direcció artística tant en personatges, espais i objectes. També va ser molt ben valorada pel seu argument i comparable amb les pel·lícules de l'època, així novel·la negra, policíaca, d'acció, això ho parlo una mica més endavant. Fins i tot deien que era una aventura de dibujos animados de cine negro. I Amon, jo he de dir que té un molt bon humor, tirant una miqueta cap a negre. També va rebre molt bones crítiques també va rebre crítiques negatives per la seva interfície gràfica i per una corba d'aprenentatge una mica difícil. Perquè es fa una idea, alguna puntuació que té, Metacritic, té una puntuació de 94 i a IGN té una puntuació de 9,4, que no estan gens malament. I el joc ens explica... Anem a parlar una mica de la història. El joc ens explica... el que passa a la Tierra de los Muertos, a la Terra dels Morts, inspirada en el Mictlán, l'inframón de la mitologia mexicana. Si heu vist Coco, us sona Coco?
Poquitito loco.
L'estil. Calaveres mexicanes, l'inframón, la Terra dels Morts, tota aquesta història. És la Terra on van a parar tots els difunts i, pel que se'ns explica, és un lloc de pas, és cap al novè infern, que és com el lloc de descans etern, com el paraís, el més enllà. El joc comença en el Tetuán, en el...
Tuétano.
El nostre company Manny Calavera és el protagonista i és un venedor de paquets de viatges del Departament de la Mort. Bàsicament, el que es dedica és a vendre bitllets de diferents tipus de bitllets que als morts. Tot depèn del poder adquisitiu que tenien a l'hora de ser enterrats o, fins i tot, depenent de com de bons han sigut en la seva vida. Si han sigut molt bons o tenen molts diners, poden adquirir un bitllet pel tren nou de màxima velocitat que els portarà en 4 minuts a la Terra dels Morts.
Que tu comencis el joc, o sigui, posem-nos en la situació de que tu et mors i on apareixes és en una altra oficina. És a dir, jo crec que el que volien criticar...
Apareixes directament en una tenda de viatges, d'aquestes de... que t'organitzen viatges.
Exactament.
Com la Inserso.
El que volien criticar, jo crec, amb aquest joc és que tots els tràmits burocràtics, tot el tema papeleo, tot el tema firmar, tot el tema pagar i tot això, és que et mors i encara et persegueix. Encara has d'anar a Hisenda quan estàs mort, encara has d'anar a fer papers quan estàs mort. I jo crec que volen dir això, no? Hòstia, et mors i realment és igual una putada que igual que la vida.
Més burocràcia.
T'has d'anar a que et venguin alguna cosa.
Exacte. Però si tens sort i has sigut molt bona persona, tens bitllet gratuït. Si no, et toca anar a peu en un viatge de 4 anys caminant cap al novè infern, a descans etern. El problema de Manny, del nostre protagonista, comença quan té una nova clienta, Mercedes Colomar, o Merche, pels amics. Pel que sembla i pel que posen els seus informes, ha portat una bona vida de rectitud, però tot i així, per algun estrany motiu, el seu bitllet de tren ha desaparegut. Manny no pot aconseguir-li un bitllet de tren que se suposa que hauria de tenir, perquè ha sigut molt bona. Així que no li queda una altra que dir-li que ha d'anar caminant. Manny llavors comença a sospitar que alguna cosa no rutlla. Alguna cosa està anant malament en l'oficina de la mort. El seu cap l'acaba despedint per aquest problema que ha tingut de no poder-li concedir el bitllet a la Merche i és llavors quan es troba amb Salvador Limones, que li ofereix unir-se a la AAP, l'Aliança de les Almes Perdides, que ve a ser com una organització secreta que investiga què està passant en el món dels morts, per què bitllets estan desapareixent, per què gent bona no està aconseguint els seus bitllets. I sembla que aquests bitllets van anar parant a un mercat negre. Sembla que hi ha tota una conspiració darrere.
Si jugueu a aquest joc veureu que, evidentment, tots estan morts, són esquelets. Però tot i així, poden acabar amb aquesta mort d'una manera pitjor, que els fa patir encara més. O sigui, tu pots acabar el trajecte, arribar a l'altra banda, o bé quedar-te al mig.
Clar, pot ser que en aquest joc de pas et quedis permanentment, mai aconseguissis arribar al nou infern.
O pot ser que et liïs en tota aquesta trama de corrupció i acabis brotat. Que és com li diuen a mort. O sigui, realment està mort, no?
Pots morir definitivament en la món dels morts.
Exacte. Hi ha una arma, un tipus de pistola, un tipus de bala, que et ramifica per dins i et descomposa, et rebenta. I és una segona mort.
I així és com Manny finalment accepta aquest encàrrec, unir-se a la AAP per investigar, i decideix anar caminant cap al nou infern en busca de Merche. Però per sort no va sol, sinó que ho fa acompanyat del seu amic Glotis.
Mis raíces no yacen en el suelo de ningún país de la Tierra. Soy un espíritu elemental convocado desde la Tierra de los Muertos y con un propósito, una habilidad, un deseo. ¡Conducir! O cambiar el aceite y ajustar correas de distribución si no hay trabajo de conductor.
I aquest, com heu escoltat, és Glotis. És un mecànic de la mateixa agència de viatges que Manny i que decideix marxar amb ell després de ser despedit per, bueno, tunejar un cotxe de forma il·legal. La història de Manny i tot el Grim Fandango es divideix en 4 episodis on expliquen el camí de Manny cap al nou infern. Els seus intents de descobrir la corrupció que està venent al DDM i descobrir on ha anat a parar Merche. Només dir-vos que durant aquests 4 capítols, i que passen 4 anys, Manny acaba dirigint un casino, acaba sent capità d'un vaixell i moltes més coses. És molt surrealista.
Totes aquestes coses perquè ell, al final, és un crac en les vendes, que és el que li requereix la seva posició de feina. En el Departament de la Mort, al final, ha de vendre viatges i li permet vendre motos i acabant-se fent amb el poder, amb el convenciment de la gent i muntant xiringuitos allà on vagi.
Exacte, i al final el joc acaba sent una combinació de mitologia mexicana amb tot el tema de les calaveres i a la vegada una combinació amb el films noir, amb la novel·la negra, amb les pel·lícules de novel·la negra. Està molt inspirada, per exemple, en l'Halcón Maltès i sobretot en Casablanca, en totes aquestes dues pel·lícules de 1942. La majoria de personatges són calaveres, tota la iconografia i l'estètica de les calaveres mexicanes del Dia de Muertos, que tots sonaran de coco. I ara anem a parlar del seu mode de joc, i és que resulta que es tracta d'un point and click, on controles a Manny i, bueno, bàsicament, com tot bon point and click, vas clicant i vas interactuant amb els diferents objectes i diferents personatges per obtenir informació, pistes i altres objectes que t'ajudin a resoldre diferents puzzles.
El que havia sigut point and click, més aviat són els jocs que fins al moment havia fet LucasArts, perquè aquest el que va fer va ser funcionar amb teclat i ratolí només, i en el remaster van tornar a recuperar el tema del point and click. Al final era treure el ratolí i substituir-ho per un teclat o un joystick, però bueno, la base era la mateixa: anar a un lloc, mirar, agafar alguna cosa i guardar-s'ho o anar fent.
Vale, i hauràs d'anar recollint pistes i objectes de tot tipus per anar resolent els puzzles. També hauràs d'anar com interrogant els diferents personatges i interactuant amb ells. Els diàlegs tenen diferents opcions de respostes. Tu pots anar decidint què respondre i d'aquesta manera fer un arbre com un arbre de conversa. I amb la combinació correcta aconsegueixes les respostes correctes com bon interrogador. També hi ha moltes diàlegs que són opcionals. No són obligatòries per passar-te el joc, però que et donen informació extra i et donen molta més profunditat a la història. Fins i tot també et pots aconseguir algun logro d'Steam, que cosa que no està gens malament. Qui li diu que no a un logro d'Steam?
Objection! Jo tinc el 100% dels logros d'aquest joc.
Llavors no és un objection. El joc destaca pel seu surrealisme, sobretot a l'hora de resoldre els puzzles. Per exemple, només dir-vos que en una ocasió et quedes tancat a un camarote d'un vaixell i la solució que troba Manny és partir aquest vaixell en dos, per la meitat, literalment. El parteix en dos, amb una motosierra. En quant als fons i l'estètica, està molt inspirada en la pel·lícula, no sé si us sonarà, La ciudad de los niños perdidos, una pel·lícula francesa de 1995. Els directors han dit que s'han inspirat molt en aquesta ambientació tènobre, en la foscor i en el surrealisme per inspirar-se en el joc.
Un joc d'aquesta magnitud també necessita un gran director. I quan diem gran, és que és gran. Això és una persona grossa. No estic parlant d'una persona gorda, estic parlant d'una persona grossa. Parlem de Tim Schafer. Vindria a ser... Jo m'agrada, perquè al principi el confonia amb el Gabe Newell. El Gabe Newell és el senyor de Steam. Doncs aquest, el Tim Schafer, és com un Gabe Newell de LucasArts, no? S'ha acabat convertint en director de molts projectes que han fet. En concretament, aquest Tim Schafer ha sigut el director de Grim Fandango i també ha fet molta part del guió. Molta part dels seus xistes venen d'ells, venen d'aquest senyor, no? Tim Schafer era un estudiant d'informàtica a la Universitat de Berkeley, però que, tot i així, anava desenvolupant interès per l'escriptura. Va intentar treballar per Atari i HP, però bé, no el van agafar. És el moment, llavors, en l'any 1989, on veu una oferta de feina a Lucasfilm Games, que és com es deia llavors, no es deia LucasArts. LucasArts va ser una mica més endavant. On buscaven programadors que alhora poguessin escriure guió. No sé si seria el teu cas, Gerai, perquè tu, de fet, tu vols programar, potser no tant, però una mica sí, però a la vegada poder dissenyar. I no sé si t'hagués interessat una oferta de feina com aquesta.
És possible. Bueno, a l'hora dissenyar és dissenyar els videojocs. Vull dir, és combinació de tot.
Entraria també una mica de guió, una mica de tot. Lucasfilm Games es va passar a dir LucasArts l'any 1990. Com hem dit, la funda George Lucas i produeix un gran nombre de títols al voltant de Star Wars i Indiana Jones. I això és el que feia al principi, fer jocs de les seves pel·lícules. George Lucas no feia els jocs, els feia una altra gent, ell només feia diners. Va tenir una entrevista desastrosa a Tim Schafer amb aquesta gent. Va parlar amb David Fox, que també era un developer i un dissenyador de Lucasfilm Games, on el Tim Schafer li va dir: escolta, mira, que m'agrada molt el vostre joc Ball Blaster. Llavors va ser quan el David Fox li diu: no, és que no tenim cap joc que es diu Ball Blaster, el joc es diu Ball Blazer, i Ball Blaster és la versió piratejada.
Una mica una cagadeta.
Però bueno, a part d'això, David Fox li va demanar el currículum, tot, i va anar tot normal. Des del 89 fins al 2000, què va estar fent Tim Schafer? Doncs, bueno, feinetes petites, per exemple, implementar funcions en el motor SCUM, que era com es feien el motor que feien les primeres aventures gràfiques de Monkey Island i Maniac Mansion. També va fer molt de beta tester i doncs, codissenyar títols que s'estaven desenvolupant en el moment. I, evidentment, doncs, Grim Fandango va acabar desenvolupant Grim Fandango. Tot i així, Tim Schafer va marxar de LucasArts en el moment que l'estudi va dir: a la gent no li interessen les aventures gràfiques i volen altres coses. De manera que va marxar i va fundar Double Fine a l'any 2000. També ho va aprofitar per remenar una mica el terreny de les consoles i, més endavant, els mòbils. Van desenvolupar títols com Psychonauts o Brutal Legend, però clar, es van adonar que el mercat seguia sense voler aventures gràfiques, però el públic, hi havia una petita part del públic que sí que volia aventures gràfiques. I la manera que van dir, doncs, per solucionar això, va ser fent un Kickstarter. Si abans hem parlat d'un Kickstarter que van fer aquí a Espanya per desenvolupar el Temtem, aquesta gent, de manera similar, també van fer un Kickstarter, i és el Kickstarter que ha reunit més pasta en menys hores. Van reunir $400,000 en menys de 24 hores, però finalment, quan el Kickstarter es va tancar, van tancar amb $3 milions. D'aquest Kickstarter en va sortir el joc Broken Age, que segur que en parlarem en aquest programa, perquè també és una obra d'art.
A mi m'encanta.
I és molt maco. i també van fer un documental del seu desenvolupament, que aquest personalment no l'he vist, m'agradaria veure'l. Sé que està penjat a YouTube i està en diverses parts. També han volgut explorar el terreny dels mòbils, per exemple, amb el Middle Manager of Justice i Thimbleweed Park, un altre joc que també n'hauríem de parlar, que és una aventura gràfica feta per molts dispositius. Pots jugar en un mòbil, pots jugar a l'ordinador, on vulguis, però reuneix moltes conyes de jocs anteriors de que havien desenvolupat tant quan eren Double Fine o quan eren Lucas Film Games. Té conyes de Maniac Mansion, té conyes de Monkey Island. Si heu jugat això, segur que reconeixereu moltes parts. Finalment, el juny de 2014, Double Fine anuncia un remaster de Grim Fandango, cosa que li va tocar una mica la pera, perquè va haver d'anar a negociar amb Disney després de que fos comprada LucasArts, com hem dit, per Disney. No sé si us ha passat, almenys a mi em passa molt, jo em fixo molt en les músiques dels videojocs, perquè trobo que és una cosa fonamental. A mi els videojocs no només m'entren per la vista, m'entren també per les orelles. No sé tu, Gerai, què et fixes normalment?
Jo em fixo en tot. En tot, però és que he de dir que la música de Grim Fandango m'encanta. És la que ha estat sonant durant tot el programa, no sé si us heu fixat.
Tota la música que està sonant, intentem posar música del videojoc en què estem parlant. Si jugueu Grim Fandango, segurament també el recordareu per la música.
Com si us agrada el jazz?
Si us agrada el jazz, el swing, el bebop, inclús un punt de música tradicional mexicana, tipus mariachi, tota aquesta combinació és la que va ficar Peter McConnell en aquest joc, que, com hem dit, es diu Grim Fandango. Peter McConnell és el compositor oficial dels títols de LucasArts i ara també de Double Fine. Sí, també ha treballat per Ubisoft, Sony, Universal i Nintendo, però només en títols comptats. Si mireu a la Wikipedia veureu una llista gegant de videojocs de LucasArts i Double Fine on Peter McConnell ha treballat conjuntament. Tota la música del remaster de Grim Fandango ha estat regravada per la Melbourne Symphony Orchestra i realment és que és impressionant perquè l'han calcat. És que sembla tal qual la mateixa música, però sona millor, sona més actual, no sona tan degradada ni tan comprimida, que sobretot era el que necessitaven per poder posar tantes hores de música, bé, tantes hores, tantes cançons en un joc on s'havia de distribuir en un pes molt petit. Amb el remaster la música està regravada, sona molt bé, molt neta i és pràcticament igual. També van fer una cosa, van desenvolupar el motor iMuse, que era un motor de música que el que feia era sincronitzar el so, la música del videojoc amb l'acció que estàvem realitzant. Feia transicions suaus entre les cançons, de manera que tu no te'n donaves compte. Feia també que es pogués repetir la cançó sense que es notés el canvi. En fi, moltes eines que el que feien era ajudar a integrar millor la banda sonora amb el propi videojoc. No sé, tu no has jugat ni a Maniac Mansion ni a... ni no. A... com es diu? Monkey Island.
No, de moment, Monkey Island he sentit a parlar un munt i, òbviament, he vist un munt de vídeos de trossets del joc i he dit que tinc ganes de jugar-lo perquè es veu com una ida d'olla molt gran i amb un humor molt, molt suau, com molt fresc, però no, de moment no.
Molt fresc per l'any que té, realment, eh? No sé si tens en el cap la interfície d'un joc tipus point and click.
Sí.
D'acord, doncs no és la interfície que té precisament, vale, Grim Fandango. Parlem una mica del motor, el Grim E, que va ser el motor que van desenvolupar per crear Grim Fandango, que era diferent al de les primeres aventures gràfiques de LucasArts, perquè fins al moment, com hem dit, es feia servir el motor SCUM, que són les inicials de Script Creation Utility for Maniac Mansion. que va ser el primer joc de la companyia en fer ús del motor. El que permetia crear aquest motor era, doncs, escenaris, objectes, seqüències de diàleg de manera separada, que et permetia crear el motor per una banda i el videojoc per l'altra. Podies desenvolupar el contingut del videojoc sense haver de recompilar tot el codi del motor. La interfície, doncs, una pantalla partida on la meitat cap a dalt teníem l'escena com si fos una obra de teatre i de la meitat cap a baix les accions i els objectes de l'inventari. Mecànica que acabaria sent batejada com point and click pel seu públic, no tant per la gent de LucasArts ni la gent del sector que estava desenvolupant aquest tipus de videojocs. Fins la data tot el que havíem vist eren dos dimensions, però per Grim Fandango calia mesclar dos dimensions i tres dimensions. Quan parlo de dos dimensions ens referim a les textures. I per tant van haver de desenvolupar el Grim E, on la E és d'Edit, que es va fer servir per Grim Fandango i per la seqüela de Monkey Island, que es deia Escape from Monkey Island. El motor Grim E el que feia servir era el llenguatge Lua per programar, com hem dit, les escenes, i on les principals diferències a nivell d'interfície és que la pantalla sencera està dedicada al joc. Almenys a la versió original no hi ha cap element, com es diu, sobreposat a la pantalla, ni una barra de vida ni res. La pantalla sencera està dedicada en el videojoc. L'inventari, en aquest cas, està dins la butxaca de l'americana de Manuel Calavera. També veiem que no es fa servir ratolí originalment, perquè en el remake li han tornat a donar suport també per poder-ho desenvolupar per plataformes tàctils. I com hem dit, doncs, Grim E va integrar el motor iMuse de Peter McConnell per poder mesclar tota la música i que tot tingués una mica més de sentit.
I ara anem a l'opinió, al meollo de la qüestió, a el que tots esteu escoltant. Què opinem d'aquest videojoc? Jo he de dir que m'encanta la seva estètica, m'encanta tota la mitologia que hi ha darrere de la mitologia mexicana, tot el món relacionat amb la Tierra de los Muertos. És molt fascinant i a la vegada és molt bonic veure tot el colorit, tot el, com és una celebració, no és algo trist, sinó tota aquesta concepció cultural que hi ha darrere. També he de destacar el doblatge. Nosaltres l'hem jugat en castellà i el doblatge està molt, molt ben cuidat. És com estar escoltant una pel·lícula, com estar veient-la.
Jo no he vist encara cap videojoc amb un doblatge tan ben parit com el d'aquest joc i amb tant carinyo.
Exacte. Avui dia, en rànquings de millors doblatges en videojocs, sempre està situat dels primers.
I té molta gràcia el doblatge d'aquest joc perquè, clar, al final tens una barreja d'accents de Sud-amèrica i d'Espanya que, clar, la versió anglesa no tenen més remei que traduir-ho.
Un poti-poti.
Tens un poti-poti, però és que el joc, el videojoc en castellà, té molt més sentit perquè estem parlant de Sud-amèrica, on no es parla tant anglès, sinó potser sí. Es parla més en castellà. Llavors, sembla, inclús et diria que la versió original podria ser l'espanyola, tranquil·lament.
Sí, exacte, igual que passa una mica amb Coco a la pel·lícula. També he de destacar molt, jo quan l'estava jugant, era com estava en una pel·lícula. Era com directament estar ficat en una pel·lícula i amb això em va xocar bastant perquè els videojocs, sí, poden ser molt semblants a pel·lícules, el que sigui, però aquest tan especial em va fascinar molt perquè és també la història és com la típica història que pots veure en una pel·lícula de novel·la negra. És si us agrada el gènere, us encantarà aquest joc. Jo us recomano molt jugar-lo.
I té una mica, també això, de història d'amor, té una mica de com es diu, armes...
Té història d'amor, té tensió, té humor, té drama. És com una barreja de tot i és una barreja molt ben feta. En cap moment dius, ai, em faltaria una mica de no sé, em faltaria una mica de no sé quants. No, té una miqueta de tot i al final és una història que t'acaba tocant una miqueta al cor, fins i tot.
Té una mica també de tubs pneumàtics per transportar missatges, que això, jo recordo que em va flipar moltíssim perquè quan anava al súper amb el meu pare hi havia aquests tubs a les caixes i deia, hòstia, això és el que surt a Grim Fandango? Diu, sí. Això el fan servir per enviar els missatges. Dic, hòstia, guapo. Puc comentar alguna cosa dolenta?
Comenta una cosa dolenta, va.
És que costa molt trobar alguna cosa dolenta, també. Sí que té alguna cosa dolenta el remaster. I és que, com he dit al principi, és un remaster, però no ho és tant, perquè al final les proporcions de la pantalla segueixen sent a 4/3. No han recuperat... És a dir, han recuperat les textures originals, tot l'original que han pogut, i el que han fet és que pugui córrer el joc en plataformes noves. Però a part d'això, no han recreat les textures, no han recreat amb prou feines... Bé, tots els objectes, no? Segueixen sent els mateixos.
Sí.
Més resolució, però a part d'això ja està.
Una mica millorat.
No, al contrari que la música. La música l'han gravat de nou. Uh-huh. El que hagués estat bé és tenir un videojoc, un punt reimaginat directament, amb una proporció de 16:9 i més adaptat a la proporció de pantalla que estem acostumats a veure ara.
Bueno, però jo crec que tot i així li manté l'encant. No és en plan que hagin agafat un videojoc i l'hagin ficat a l'època actual, sinó que l'han mantingut els petits encants que tenia de la seva època. Uh-huh. I jo, en quant a negatiu, he de dir els puzzles. O sigui, hi ha alguns puzzles que dius, en cap moment se m'hauria ocorregut que aquest puzzle es resolgués d'aquesta manera, com quan està tancat el vaixell, que has de partir el vaixell per la meitat. I és en plan, en quin moment jo pensaré que la millor solució a aquest puzzle és destrossar el vaixell?
Perquè tu, sigues sincer, vas haver de buscar alguna guia per resoldre algun puzzle?
Jo, la meva guia es deia Mateu Camps i li preguntava a ell, concretament a tu, t'anava preguntant què havia de fer. Tinc aquest objecte, tinc un pal de Fragona, què he de fer amb això? Coses així.
Realment, jo també vaig haver de mirar guies en el seu dia, també perquè era molt petit i la meva intel·ligència no és la mateixa cara.
Bueno, tampoc ha canviat gaire. És el que dic, és com... És... solucions una mica surrealistes, vull dir, en cap moment se t'ocorreria i fins i tot després d'haver-ho fet dius, ostres, no li veig gaire sentit a aquesta solució, però bueno,
veuràs quan juguis a Monkey Island i hagis de fer servir un pollastre de goma
també.
Ja em diràs a veure on el fas servir.
I ara, algo positiu, jo he de dir, el que més destaco del joc és tot el que he dit abans, l'imaginari, és com molta cultura darrere, tot, hi ha tot això de la Terra dels Morts, com crea com un microunivers amb el que acabes fascinat. A mi m'encanta.
Jo, com a cosa positiva, m'agradaria, com he dit ja, el doblatge, i com a cosa negativa, els argentins. No et fiïs dels argentins. Ni a la vida real ni en el joc. Tots et fan putades.
I puntuació, quina puntuació li dones?
Jo li dono un 9.5.
Jo li donaria un 8.5. Una miqueta menys que tu, però li dono un 8.5. I, bueno, en total el programa podem dir-li que li dona una puntuació de 9.
Targeta de memòria.
Fins aquí el programa, el segon programa Targeta de Memòria. Moltes, moltes gràcies per haver estat aquí, per haver estat amb nosaltres un programa més, i sobretot moltes gràcies per el recolzament que esteu donant tant per Twitter com per iVoox. Moltes gràcies, estem molt agraïts. I de tant en tant estem per Twitch també, no sé si ho sabíeu, dintre de poc potser estem jugant al Grim Fandango. A les comptes de Mateu Camps, que és Gandhi/Crash, i a la meva compte, que és Gerai Toledo, no? Molt més senzill.
Jo tinc pendent fer un speedrun de Grim Fandango i a veure quan el faig. El que hem dit, gràcies per seguir-nos a Twitter, de veritat sou meravellosos, doneu-nos tots els likes que podeu, tots els retuits que pugueu, retuitegeu-nos posant hashtags a todo.
El nostre compte, que és @targetadememoria.
@targetamemoria.
@targetamemoria.
Ojo.
També ens podeu seguir per iVoox, per rtbc.cat i per Ràdio Cardedeu al 90.7, si esteu aquí a prop, clar.
I si coincideix que és dilluns i són les 5 de la tarda.
També.
Llavors ens podeu escoltar.
En el proper programa, el programa número 3, parlarem d'un altre joc mític, un altre joc estrella, que és Undertale. Sisplau, si us agrada aquest videojoc, no dubteu en escoltar-nos.
Això serà com una tertúlia literària, eh? Heu de jugar Undertale abans d'escoltar el programa. Si no, no el podeu escoltar.
I, sobretot, nois i noies, recordeu guardar partida.
I fins aviat!
Manny.
¿Sí?
Cuando lleguemos al siguiente mundo.
¿Qué, Ángel?
¿Vamos a estar juntos?
¿Sabes una cosa? Si hay algo que he aprendido es esto. Nadie sabe lo que va a pasar al final del camino. Así que es mejor disfrutar del viaje.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.